32 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia de divendres. Avui ens acompanya el Josep Miquel Pinyol. Què tal? Benvingut.
Bon dia.
Ens has portat aquí el millor de la tardor, eh?
Castanyes i boniatos.
Ara sí que és temps d'aquestes castanyes, dels boniatos també. I t'he de preguntar com estan les carxofes.
Les carxofes, mira, nosaltres abans d'ahir ja vam collir res, 2 dotzenes.
Les primeríssimes,
sí,
no?
Aquí. I aviam, ara són lletges, són sí. Això, però bueno, fa il·lusió de collir les primeres. Passa que sempre el fort de l'escarxofa, finals de novembre.
Exacte, doncs encara bueno, fort, ens queda una mica, no?
I fins al gener no és com estan millor.
Doncs estem a l'espera de que comenci aquesta temporada. Saludem la Carmen Martí. Què tal, Carmen?
Hola, què tal? I a més això, acompanyada de castanyes i moniatos.
Ara te'n portes.
Sí, por favor. Moniatito, moniatito.
Benvinguda. I gràcies. També tenim el Manel Bou. Què tal, Manel?
Hola, molt bé.
Com estàs?
Bon dia. Bé, de moment bé.
Doncs començarem parlant de la notícia amb la que obríem també aquest programa, i és que el cap de setmana passat seria tradicionalment, des de ja feia una quinzena d'anys, el Festival Esperança, que es feia al Parc Nou del Prat de Llobregat, i que de fet hem conegut que demà es farà un petit tastet, en aquest cas a Barcelona, al Parc de l'Estació del Nord, en un marc d'un nou festival de l'economia solidària de Catalunya. Aquí n'hem parlat amb les dues parts. Vam parlar ahir amb el Campa, que és el membre de l'equip de coordinació de la cooperativa ECOP, que és la que els últims anys ha impulsat aquest festival. Primer de tot, l'escoltem.
Des de l'Ajuntament del Prat ens van mostrar el que comentàvem, de que no era possible mantenir les relacions com eren fins ara. Llavors, doncs ara hem de veure una miqueta... per part nostra ens agradaria molt estar i seguir estant. L'Esperança no era un festival a l'ús, no? En aquests anys havíem fet un exercici una mica de veure, plantejar-nos impactes, veure de quina manera podíem ser sostenibles, no? També perquè els festivals de música, doncs, tenen pros i contres, i
sí.
Hem d'intentar ser el màxim de coherents possibles amb el que diem i amb el que expressem, no? Llavors, en tot aquest exercici, doncs, òbviament, havíem reduït aforaments, havíem intentat fer les coses d'una manera una mica diferent.
I també, doncs, ho vam preguntar al programa Contrasenyes a la tinenta d'alcaldia, Alba Bou.
El Festival Esperança és una activitat, una proposta que conjugava diversos aspectes en els quals políticament l'equip de govern hi està perfectament interessat, i que va conjugar que ell el que necessitava el grup promotor era un espai per fer-ho possible. A més, el Festival Esperança era una cosa que puntualment en un moment de l'any feia confluir unes activitats i unes propostes que es feien sobretot en el barri de Sant Cosme, a més, durant tot l'any. En aquell moment tenia tot el sentit del món, l'Ajuntament del Prat estava absolutament disposat a facilitar, en aquell cas era l'entorn del Parc Nou, que a més és un equipament metropolità, i l'única cosa que ha passat és que totes aquelles activitats, diguéssim, de l'esfera del Festival Esperança s'han anat modulant en el temps, i que evidentment la disponibilitat pressupostària també ha anat minvant, ha anat decaient, i per tant Festival Esperança era un esforç ingent, tant per l'Ajuntament com també per les entitats promotores, i insisteixo, no han desaparegut, però sí que s'han modificat, i per això s'ha decidit no continuar, insisteixo, amb el festival, no amb tot el que comportava al llarg de l'any.
Doncs aquestes són les declaracions, i volíem comentar a la tertúlia què en penseu, si havíeu anat alguna vegada al festival, si us semblava que era encertada aquesta iniciativa, o si hi ha un moment on l'Ajuntament ha de deixar de donar suport a certes iniciatives i intentar que puguin autofinançar-se i potser donar aquest suport a d'altres projectes. Manel, comencem per tu?
Doncs jo he de dir que la veritat és que tinc un molt poc coneixement del tema.
Havies anat mai?
No.
No havies anat mai al festival?
Mai.
Curiós.
Sí, era curiós, però no havia anat mai. Aleshores, no, la veritat és que no tinc opinió, la meva opinió no serveix. Vull dir, jo pel que veig, crec que hi havia gent que potser igual s'havia acostumat a una subvenció i anava tirant de la subvenció, i això no evolucionava. Vull dir, es feia el festival i hi ha una sèrie d'entitats que han anat fent activitats. Aleshores, l'Ajuntament, suposo, tampoc no conec en detall, ha decidit doncs obrir el joc a altres entitats que també necessiten recursos, i aleshores repartir joc. A partir d'aquí, doncs, el festival ha decidit doncs anar-se'n doncs a un altre lloc. Bueno, jo no sé si això... No sé la importància ni la incidència que pot tenir respecte a les entitats de la ciutat. No, ho desconec, sincerament.
Josep, no sé si tu hi havies anat mai...
Aviam, a mi no em calia anar perquè tinc la finestra del meu dormitori 300 metres en línia recta del Parc Nou i llavors doncs sabia distingir hasta qui actuava.
Les cançons, no?
Sí,
podies fins i tot cantar-les.
Sí, exacte. I aviam, una mica amb la línia de Manel, o sigui, tot el que necessiti diners, aviam, si un festival, després de X anys, festival, digue-li el que vulguis, no és capaç de generar una inversió per ser autosuficient, aviam, potser que ens ho fem mirar. Independentment de que ara em venia al cap amb això, amb les pàgines del Prat, que qui deu estar saltant d'alegria són les cuidadores de la colònia de gats d'allà del Parc Nou. Però vull dir, a part d'això, dic, aviam, no només qualsevol esdeveniment que es faci pot tenir els primers anys un ajut públic, però després, escolta'm, o sigui, ensenya-li a volar, però després vola sol. Perquè sigui amb això, sigui qualsevol cosa. Jo veig bé que l'Ajuntament pues, destini aquests diners pues, a uns altres projectes pues, que realment doncs, farien falta.
Carmen.
Jo totalment d'acord amb el que diu.
I tu hi havies anat alguna vegada?
Jo havia anat i el conec des dels seus inicis, perquè en aquella època jo estava treballant de coordinadora al barri de Sant Cosme i és on va néixer el Festival Esperança, que me'n recordo que ens van vindre a explicar l'entitat que organitzava, pues, que allò era un projecte a Bèlgica, que tenia un àmbit com molt social, que tal i que qual, i una miqueta tal com deia l'Alba Bou, pues, que coincidia en els paràmetres que en aquell moment, i suposo que també ara l'Ajuntament, doncs estava d'acord en promocionar uns interessos, i va començar... Què passa? Pues com tot el que comença costa molt i costa, malauradament, a través d'una inversió econòmica per part de l'Ajuntament molt alta. I una mica és el que diu el Pinyol. Vull dir, tota primera vegada que tu organitzes un acte sí que és raonable que hi hagi una inversió econòmica, tècnica, de les entitats i de tothom molt, molt alta perquè allò funcioni, però després dels anys... Jo crec que has de valorar, no?, aquesta inversió, que a més, inversió en aquell moment de lo que era necessari, però després, escolta'm, l'Ajuntament té unes normes de conducta que es diuen convenis transparentes i, diguem-ne, igualitaris per tothom, per tal, ho has de transformar, òbviament, ho has de fer tot a través d'uns convenis justificats després de per què te gastes aquests diners, bueno, que, no?, tot això. Clar, si resulta que després de 15 anys aquest projecte no ha sapigut o no ha pogut volar sol a través de pagament, jo me'n recordo que al principi gratuït, després que si pagament, que si de no sé què, que si tal, no podia ser. I després jo crec que hi ha un altre element que hi ha que veure, és l'impacte. O sigui, jo crec que com a Ajuntament han de veure l'impacte que aquest acte produeix a la ciutat i valorar si la inversió econòmica que estàs fent veritablement contrarresta pues, un impacte a la ciutat i si la teva ciutadania no, doncs, fa ús, la teva ciutadania i la gent de l'entorn aprofita aquest acte per conèixer la teva ciutat. Clar, jo això, ara, 15 anys darrere, ara ja no ho sé, ¿vale? Jo me'l conec molt als inicis, però és que estic d'acord, vull dir-te, si no has après a volar amb tants anys, és lògic que aquests diners doncs, es decideixin o millor destinar a altres entitats, que jo també he llegit a altres entitats de caire local que coneixem perfectament també la seva finalitat i que fan uns efectes directes sobre la ciutadania del Prat. Llavors, ho trobo comprensible. Que potser és una pena que marxi a Barcelona? Pues no lo sé. Vull dir-te, sí, perquè sé que els últims anys hi havia moltíssima gent que hi anava i hi havia molta acció, però, bueno, pues, la vida és així.
Doncs ho volíem comentar perquè, evidentment, al mes d'octubre gairebé sempre doncs, ho associàvem a nivell festiu. Havien vingut grans grups. Ja, el comiat de Charango, quan es va fer, diria, fa un parell d'anys, va ser increïble, no? Però, doncs... evidentment, havíem de comentar la novetat. Parlem de més temes, que afecten el Prat, tot i no ser només del Prat, com és l'emergència habitacional, tota la situació tant de lloguer com de l'accés a una hipoteca, que ja sabem que ara no és del 100%, sinó que mínimament s'han d'entregar un 20%, un 30% tenint en compte les despeses, que això se'n van a uns 55.000 euros per entrar a accedir cap a una hipoteca. Hem sortit a carrer amb la Neus Macías, que és aquest espai del reportatge, per veure doncs, com ho viu la gent del Prat. Aquí és veritat que, clar, depenent de si ets llogater, de si llogues un pis, de si doncs, de la teva circumstància més propera, cadascú té una opinió. Però les dades són les que són i, doncs, per exemple, ahir coneixíem també un informe per part del Banc d'Espanya on alerta de la quantitat de renda que estem dedicant ara mateix a Catalunya a aquest lloguer i més del 50% està dedicant una renda superior a aquest 30%, 33% que hauria de ser quan fem els comptes per accedir a un habitatge. Com ho viviu, com ho veieu i no sé cap a on anirem, no? Perquè també estem enmig d'anuncis a nivell polític. El president de la Generalitat ha anunciat doncs, aquests 50.000 habitatges... Com penseu que acabarà encaixant tot plegat? Manel, comencem per tu.
Bueno, aquest és un tema complicat.
Sí.
Perquè venim parlant del problema de l'habitatge des de l'any 90 i poc. Des de les Olimpiades ja se'n parlava de problemes d'habitatge. Per tant, aquest és un problema, jo crec que és endèmic, i jo el que trobo a faltar és que realment es parli del tema de l'habitatge, la gent que en sap, que es parli amb rigor, sense, diguem, tirar-se els trastos uns als altres i que hi hagi un debat realment seriós de com es pot solucionar el problema de l'habitatge. Aleshores, aquí tenim un tema i és el problema de l'habitatge. Jo crec que és que l'habitatge, a veure, és un dret, però al mateix temps que és un dret, és com un negoci, és com una inversió. És dir, com ho explicaria? Tu produeixes qualsevol producte i si els costos els aconsegueixes reduir, tu vens aquest producte més barat, perquè ho has produït més barat i aleshores produeixes, és a dir, per dir, produeixes Coca-Cola, si el preu de l'aigua et baixa, ho aconsegueixes no sé què, doncs vens les Coca-Coles més barates i en vens més. En el cas dels pisos no funciona això així. El preu no s'estableix en funció dels costos. Hi ha uns costos que són els de, diguem-ne, de construcció. Però després hi ha uns costos dels solars, que si el compres també és un cost. Però el preu de l'habitatge no es forma a partir com es forma un altre producte. Es forma a partir de la capacitat del que té de comprar. És a dir, per dir un exemple, si a un promotor li dones un solar gratis, ell no et vendrà el pis a meitat de preu. Ell agafarà el preu del mercat, s'analitza la capacitat d'endeutament de la gent que ha de comprar, i a partir d'aquí es forma el preu. És a dir, mai aconsegueixes, és a dir, per la llei normal de l'oferta i la demanda, baixar els preus. Perquè els preus es fan d'una altra manera. Es munten d'una altra manera. A partir d'aquí, bueno, podem parlar del que vulguem. És a dir, amb el tema dels lloguers, en aquests moments, què passa? Hi ha una distorsió. És a dir, els pisos de lloguer del turisme, clar, una persona que et pot pagar, per dir alguna cosa, 1.000 euros al mes, que després no saps el que passarà, clar, és més fàcil llogar a una persona a 1.000 euros la setmana i que, a més, saps que vindrà i s'anirà. És a dir, per tant, clar, o això es regula d'alguna manera i, aleshores, jo el que crec és que també hi ha com una espècie de, com diria jo, de rebuig de certa gent de regular els preus. Escolti, els preus dels medicaments no estan regulats, o són lliures. O tu vas a una farmàcia i pots comprar unes aspirines a un preu i te'n vas a l'altre i a un altre preu. Oi que està regulat? Perquè és una necessitat, no? Doncs, escolti, l'habitatge és una necessitat. S'ha de regular. Com? No ho sé, però s'ha de regular, perquè si no, no hi ha final. I crec, i acabo, que això de donar un ajut, això és un engany. Perquè si jo sóc el que he de llogar un pis i sé que vostè em pot pagar 800, clar, però que sé que té una ajuda de 200, no demanaré 800, demanaré 1.000. És a dir, aquells diners passen d'una butxaca, passen automàticament de la butxaca o dels impostos del govern al
el que ha de llogar el pis. Per tant, s'ha de buscar una altra fórmula. No pot ser. Això és la fórmula fàcil, de quedar bé. Sí. Però això no soluciona el problema.
Mentre estava parlant al Manel, he obert un dels principals portals immobiliaris al Prat. Avui, per exemple, s'oferten 8 anuncis i el més barat és de 1.000 euros, però els altres són 1.350, 1.400, 1.500, 1.700... O sigui, entre 1.000 i 1.700 euros lloguer és l'oferta actual per, doncs, que tothom pot consultar a un dels principals portals immobiliaris. Per tant, parlem d'uns preus molt sobremarcat.
És inassumibles.
Carmen, com ho veus?
Bueno, és que és de... És que és demencial, perquè és el que ja estàvem dient, no? O sigui, si tu el pis et costa 1.700 euros, quin sou has de tenir per poder pagar aquests diners? Vull dir-te, és un gran problema. O sigui, és un gran problema el lloguer, és un gran problema el poder comprar per les circumstàncies que estem dient i per els preus que explicava molt bé el Manel. Llavors, jo crec que sobretot la joventut, que deien, és que els joves no s'emancipen, pobres, i tenim fills amb 30 anys a casa, doncs com vols, o 30 i pico, com vols que se'n puguin anar amb aquests preus una sola persona? És que això és absolutament inviable, no? Llavors, ja, per una banda, té que haver-hi una regulació, però a més, ja que es posin d'una punyetera vegada d'acord, perquè portem anys parlant de que falta habitatge i estem amb aquesta cantinela no sé quantes vegades, bueno, doncs que es posin una miqueta tots a nivell estatal, a nivell de comunitat, a nivell municipal, que es posin una miqueta d'acord i veritablement és que falta moltíssim habitatge. No només per la gent jove, sinó per les diferents necessitats. Vale? I llavors, si tu tens segons quin sou, el que no pot ser és que pagar el lloguer suposi més del 40% dels ingressos teus, perquè llavors què te queda per tot l'altre? Jo penso que és un problema endèmic, enquistat, i que no s'han posat veritablement les piles per voler resoldre-ho de veritat. O sigui, això té que ser com un gran pacte nacional, que tothom es posi d'acord amb la situació i posar un remei en aquest tema, perquè si no tot l'altre són missatges bien quedantes, no? I que no, és el que deia, que te donin una ajuda de 200 euros, pues bueno, pues no t'ajudaran en res perquè te pujaran el sou i el preu 200 euros més.
Clar, al final aquest ajut, no? On acaba...
Com a...
Pinyol, com ho veus?
Jo hi ha dos conceptes, doncs, que la gent entenc que no es defineixen bé, o potser jo sóc el que no els entenc. O sigui, lloguer social, quin és el tope o quin tindria que ser la quantitat per un lloguer social, i després grans tenidors o petits tenidors. Jo parlant amb un sogre o amb un pare, als anys 70, doncs el camp anava bé, no com ara, i tu pues, podies comprar en 4 milions de pessetes de llavors, doncs, als anys 70, podies comprar un pis o una mujada de terra. Hi havia qui va comprar pisos, hi havia qui va comprar terra.
Sí.
Escolta'm, el que va comprar aquell moment, als anys 70, una mujada de terra, ara no té res. Mm-hmm. I el que va comprar un pis...
Té.
O sigui, per tant, un pis és una inversió.
És una inversió.
Per tenir els diners al banc, escolta, jo tinc una cosa que vaig i puc tocar, tinc unes parets, tinc una porta i tinc un registre notarial amb una propietat. Llavors, a partir d'aquí, el que deia una mica Manel, escolta, estem al costat de l'aeroport. Qui paga les companyies per tenir les hosteses? I, escolta, tu veus pel Prat tot...
Sí.
Jo... que em paguin a mi, que no donen problemes, una empresa que em pagui cada setmana o cada mes, que em netegin el pis, que tot, i ho portin bé. Escolta'm, jo me'n recordo, pues, la meva tia tenia un pis molts anys al costat de casa, llogat, i era de fa 20 anys que cada cop que marxaven els inquilinos 4 o 5 mesos sense pagar, et destrossaven tot el pis. Mm. I això, hi havia impunitat amb això. No, ningú els hi... Ara ja ha canviat la llei d'això, però vull dir... Clar, el que té un pis ho té que mantenir i té que treure tot el rendiment que pugui, de la mateixa manera pues, que aniria a un banc i tu aniria... Abans que donaven els interessos, pues, anaves, canviaves a la caixa, canviaves això per donar-te més interessos. El jovent per accedir... Ostres, jo vaig fer amb 21-22 anys, la meva dona i jo vam signar la hipoteca. Era a un 14% d'interessos, llavors, no com ara. I, escolta, hi vam estar 10 anys, que jo fent hores com un cabron i ella també, que treballàvem fora i d'això per pagar la hipoteca. Escolta, i era molt més del 80% del sou,
Ja.
I anàvem a casa i tot. Que avui en dia el concepte de joventut d'això és una altra cosa i tal. Vale, però, hòstia, si t'esforces, pots tenir una cosa. Tot el que s'està construint nou aquí al Prat Sud... tot està venut, eh? És gent que pot treballar, el que sigui, accedir a una hipoteca i pagar. No és allò, mira, hi ha dos blocs de pisos que ningú no es venen perquè ningú li pot... No, no, si tu treballes i tu t'esforces... Ara, que tu tens un treball precari, que tu d'això... Que tu tens un pis que has pogut llogar i després rellogues les habitacions a 600 euros, aquí no els hi dius res, amb aquests.
No, i tant.
O tot és el propietari. Hòstia, perquè veus els anuncis del Prat, el que era l'habitació, 600, 500...
Anem a veure l'habitació.
Això... Sí, no,
és escolta, al·lucinant.
En negre, eh? Em pagues cada mes en ell, si no, foto fora.
Això és al·lucinant.
Aquests no són especuladors.
Habitacions hi ha des de 350 fins a 700 euros, la més cara.
A l'especulador és el que té un pis i ho posa amb una agència i fa un contracte en paper. Aquest és l'especulador. El que pot entrar i llogar l'habitació, que n'hi ha molts que tenen diversos pisos, aquests no són especuladors.
Veure, jo...
He dit moltes coses, però... No,
jo diguem-ne, a una part del que ha dit l'Albert, estaria d'acord.
Josep.
Josep, vale, perdona. Josep, el Pinyol.
El Pinyol.
El que ha dit el Pinyol estaria d'acord. Després hi ha una sèrie de coses... A veure, hi ha coses que has dit, però penso que no és exactament així. És dir,
jo, la meva visió.
No, però... No, a veure, jo, per exemple, puc dir que l'any 90 i pico... El preu de l'habitatge era com a 3... I ho tinc aquí, ho tinc perquè m'he acabat d'unes notes. L'any 97 era 3,8 vegades el salari brut, anual d'una família. Uh-huh. A l'any 2007, quan la crisi, ja era 7,6. Uh-huh. El doble.
Sí.
Ara no vull saber quan és.
Uf.
Això què vol dir? Que en aquella època, quan va venir la crisi, és dir, la gent podia comprar perquè els crèdits eren baratos... Uh-huh. Sí. I a més donaven el 100 i 100 i pico per cent.
Ai.
La porta
aquí.
D'accés era absolutament diferent perquè ara no pot accedir si no vas amb els diners per
ara
davant.
Ara què ha passat? Ara, la banca, que allò que va fer va ser una bogeria, a partir d'aquí, diguem-ne, mireu com està la banca, si tenim quatre bancs, que amb aquesta taula es posarien d'acord per els tipus d'interès, les comissions
sí,
i tot.
Vale?
Aleshores, se m'ha anat el d'allò. El que vull dir és que, és veritat, en l'època dels anys 70 i pico, 80, els tipus d'interès eren del 12 i del 13, perquè la inflació era del 20. Recordo els pactes de la Moncloa, que la inflació era del 20 i pico per cent. Penseu, 20 i pico per cent. Clar, els tipus d'interès eren del 13-14. Però, clar, era 3, algo vegades. Després, en aquella època, es feien les lletres. Es feien lletres, és a dir, pagaves una petita entrada a la hipoteca...
I el primer cotxe el vaig fer en lletres.
I la hipoteca era del 80%, perquè aleshores sí que eren estrictes les caixes, sobretot les caixes d'estalvi, que eren els que es donaven els préstecs per l'habitatge, i l'altre eren lletres que el promotor et feia signar i anaves pagant una lletra cada 2-3 mesos i anaves fent. És a dir, eren unes altres condicions. Avui en dia hi ha gent que sí que està comprant pisos, però són gent que tenen dos sous. Clar, amb dos sous...
I bons.
La meitat o amb ajuda,
Dos sous interprofessionals, és molt complicat.
Dos sous. Aleshores, un sou és per pagar. Què va passar l'any 2008? En el moment que un es queda aturat, pling, tot se'n va avall.
Va ser la bombolla.
Doncs en aquests moments...
Bueno, però que tampoc era normal anar a demanar una hipoteca, que et donessin la hipoteca, et donessin per comprar un cotxe i et donessin per amusar el pis.
Exacte. Sí.
Això, a una persona que tenia un contracte, per molt digne que sigui, de peon, amb una obra temporal.
Sí, normalito. I això era impossible, ni fixa. Imagina't, sí.
Vale, però era allò, anava tot pilota endavant, no? Pilota endavant. En aquests moments no és tant pilota endavant, però alerta també. Ja dic, perquè si dels dos sous un falla, el que passa que és veritat que ara els bancs demanen totes les garanties, si ets funcionari et demanen quan t'han nomenat, l'acte de nomenament de funcionari, tot això, ara en aquests moments...
Coneix més el banc que ma mare.
Exacte. Per tant, i després amb el tema del lloguer. El tema del lloguer, a veure, el que he dit abans, és dir, ara poso un exemple. És dir, els pàrquings al Prat estaven disparadíssims. Es van fer molts pàrquings públics, estableix un preu, un pàrquing és comparable... El pàrquing, en quant a estat, és comparable al privat. El privat que ha fet ha tingut que reduir. És dir, avui en dia, és dir, es moure al voltant dels 100 euros de lloguer una plaça de pàrquing, al voltant més o menys.
Sí.
Vale? Quan havia pujat bastant més i després va tenir que reduir perquè si no veies s'alquila o es lloga plaça de pàrquing. No? Doncs en l'habitatge, si l'habitatge públic es fa perquè portem no sé quants anys sense fer habitatge. I haig de dir una cosa, el tema de l'habitatge, bàsicament les competències són de les comunitats.
Sí. Mm-hmm. Sí,
val?
Sí.
són de les comunitats. L'Estat fa lleis i regula, però qui té les competències són les comunitats. Ho dic perquè a vegades ja parlem del país sí. que volem, de no sé què, i després el que és el pràctic no fem res. Vale? I portem uns quants anys que tinc la sensació de que no hem fet res. Vale? Per tant, aquest és un tema que també hem d'espavilar. I després hi ha un altre tema que jo crec que tota la promoció pública ha de ser de lloguer. És dir, el que no pot ser és el que estic veient jo, i si tu entres ho veuràs, sí. se ven de piso en Sant Cosme.
Exacte, dir, perquè ja s'han alliberat, ja han passat els anys sí. suficients.
No, però perdona, no, però és que no és així. És dir, els habitatges de promoció pública, el qui té un habitatge i se'n vol anar, se'n va a la Generalitat i diu, escolti, sí. aleshores, ell recupera actualitzat el preu que ha pagat i la Generalitat amb una llista d'espera agafa una altra família necessitada. Però això no ho fa la Generalitat. Què fa? Va, el que ven el pis, li diu, el que el compra compleix els requisits socials. Vale? Pues molt bé, pues li vens amb ell. I el que el compra li passa a baix mà la diferència de preu. Amb la qual cosa el que no es pot fer és especular en habitatges públics que han pagat entre tots amb els impostos de tots. I això l'administració tindria que plantar-se i dir això és de lloguer i si és de compra-venda passa per mi i exerceixo el dret de retracte. Però això la comunitat de l'administració no vol fer-ho. I aquest és un problema. És a dir, a Sant Cosme no podia haver compra-venda. I et diré una cosa, quan la crisi hi havia entitats financeres que inclús donaven préstecs per sobre del valor oficial.
Mira, un ejemplo. Inmobiliaria pone a su disposición este inmueble VPO en el barrio de San Cosme. Això és oferta així directament. Mm-hmm. Preu, 177.000 euros. I doncs van anar aquestes, 180.000, sí, entre sí. 190.000 i 190.000.
O sigui, aquests 20 o 30.000 sota mà, aquests són d'Urà.
I aquest és un exemple d'avui, d'ofertat.
No, perquè oficialment aquests habitatges només poden ser per gent que tingui uns certs recursos. Mm-hmm. Vindrà un altre, però li pagarà sota mà. En canvi, si ho fa l'administració, amb aquest no podrà especular. Que tu et va bé la vida i vols comprar un pis per dir alguna cosa al Prat Sud, compres. Sí. Ara, tu et correspon... Amb el seu dia tu vas comprar un pis per dir alguna cosa per 50.000, ara actualitzat et correspon amb 80.000. Aquí tens els 80.000 euros. Sí, i jo amb aquest pis, amb una persona que ho necessita, li el venc a les mateixes condicions. I aleshores tu tens un parc d'habitatge que no passa al mercat.
Ens hem quedat sense temps.
Ja, sempre passa igual.
Gràcies per acompanyar-nos. És un tema doncs, molt extens que segurament en continuarem parlant.
És que això
parlant.
És que ens encanta estar aquí, eh?
Gràcies, que vagi molt bé aquest divendres. Igualment,
adéu.
Vale.